Notícies en xarxa, edició matí. Amb Thaís Trujillo.
Bon dia. La Generalitat implantarà una regulació pròpia de la desescalada just quan tot Catalunya entri a la fase 3. Avui hi haurà la reunió amb el govern espanyol que podria autoritzar els últims canvis de cara a aquesta etapa i entre dijous i divendres l'executiu de Torra prendrà les regnes de la gestió. És a dir, que no s'esperarà al final de l'estat d'alarma per fer-ho. I tot plegat amb la idea d'avançar-se en planificacions d'abast com ara la sortida de la revetlla de Sant Joan. D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa. Avui és dimecres, dia 17 de juny, i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La imminent obertura al turisme marcarà, sens dubte, els primers dies de l'etapa posterior al confinament. De seguida anirem cap a la capital catalana, a la Pedrera en concret, per conèixer l'expectativa de turisme de Barcelona. El Consell de Ministres també us explicarem que ha aprovat el fons de 16.000 milions d'euros que ha de servir per compensar les comunitats autònomes per les despeses generades en la lluita contra el coronavirus. Són uns diners que arribaran en diferents trams i no s'han de tornar. Gairebé la meitat dels economistes catalans considera que el producte interior brut caurà almenys un 10% aquest any per la crisi de la pandèmia. Ho revela el resultat d'una enquesta en què els col·legiats advoquen per un canvi de model amb més valor afegit que el turisme. El cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, admet vergonya i indignació en una carta adreçada al cos al voltant de la suposada agressió racista de 6 agents a Sant Feliu Sasserra, al Bages. La missiva s'hi refereix com a casos aïllats de discriminació que no es toleraran. I pel que fa als esports, el Barça referma el seu liderat amb una victòria a casa contra el Leganés per 2-0, amb gols de Messi i Ansu Fati. Mentrestant, l'enfrontament entre l'Espanyol i el Getafe ha acabat en empat a 0 al camp madrileny. Els blanquiblaus van jugar amb un home menys després de l'expulsió de Bernardo Espinosa al minut 17 del partit. I el Port de Barcelona presenta al·legacions a la negativa de l'Ajuntament d'instal·lar una sucursal de l'Hermitage a la nova bocana del recinte portuari. L'entitat defensa el potencial d'un actiu cultural que considera d'interès general i amb capacitat per crear prop de 400 llocs de feina. Obrim àrea de serveis, ens ocupem per la situació del trànsit des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora del matí pendents ja de dues incidències a les dues rondes. Tenim un accident a la ronda A de l'altura de la Vall d'Hebron que provoca retencions des de l'enllaç amb el nus de la Trinitat en sentit Llobregat, hem de tallar un carril, i a la ronda litoral continuen els problemes per aquest vehicle variat que ocupa un carril de la via a l'altura del port de direcció Trinitat. En aquest cas també provoca gairebé 5 quilòmetres de retencions. I d'altra banda, també podem observar com a poc aquesta hora s'intensifica el trànsit als accessos de la ciutat. Per exemple, la C58 a l'altura de Montcada, l'entrada a Barcelona en sentit sud. Més qüestions, el volum de la circulació novament supera el 80% del trànsit habitual durant el dia d'ahir a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això ja és un fet, és una dinàmica que es repeteix en els dies feiners entre setmana. I per últim, mentre duri donen els controls de mobilitat i es mantenen els controls fronterers. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I tanquem la portada amb la previsió del temps. Connexió ara amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui hem començat aquesta jornada amb un ambient una miqueta més fred. Les temperatures han baixat arreu del territori català i també, a més, hem començat amb la presència d'alguns núvols que ens fa la tendència de tenir un ambient més de ressol perquè hi ha la presència d'aquests núvols alts i mitjans. Però a mesura que avanci el matí, sobretot ja de cada finals del matí, migdia i durant la tarda, han de créixer nuvolades cap a les comarques de Girona, aquí, i han de caure alguns ruixats amb intensitat, acompanyats de pedra, fins i tot alguna calamarsada, i amb aquests xàfecs més intensos, i també afectaran en punts del Pirineu, tot i que els ruixats seran menys intensos. D'altra banda, la resta del territori català arribaran alguns núvols i tan sols han de deixar algunes pluges més dèbils cap a l'extrem sud del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. L'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
Tranquils, el lloc de l'hipoteca està engegat.
Perfecte, per descomptat.
Millors i noves emocions.
Ho hem aconseguit.
Que bé.
A que
CaixaBank, més de 25.000 persones estem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
La Generalitat vol implantar ja aquest divendres l'anomenada nova normalitat. Si el govern central autoritza demà dijous l'entrada en fase 3 de Barcelona i les dues àrees metropolitanes, nord i sud, i també de Lleida, el govern ja gestionaria la desescalada i la mobilitat al territori català. Aquesta entrada a fase 3 permetria, per exemple, esponjar l'operació sortida de la revetlla de Sant Joan. Ens amplia aquesta informació la nostra companya Mont Carvajal.
El govern no vol esperar al final de l'estat d'alarma, que és a la mitjanit de diumenge que ve, per aprofitar també el cap de setmana i desescalar la previsible sortida de vehicles cap a segones residències. Ho ha explicat la portaveu Meritxell Budó.
Si això, aquesta mobilitat ja està permesa de cara a divendres, doncs divendres, dissabte, diumenge, dilluns ens permet fer unes sortides molt més esgraonades i pel que fa a la mobilitat és molt més recomanable també doncs, poder-ho abordar doncs, amb aquesta perspectiva que no que la cosa fos dilluns quan finalitza l'estat d'alarma i per tant seria doncs, una cosa molt més concentrada en molt poc temps.
Budó ha afirmat que passar només hores en la tercera fase té l'aval de criteris mèdics. En la nova etapa o nova normalitat es mantindrà l'ús obligatori de la mascareta i la distància interpersonal i caldrà aïllar-se a casa en cas de tenir símptomes de la Covid-19.
I avui hi haurà la reunió entre el govern català i espanyol per avalar que Barcelona i la seva àrea metropolitana, juntament amb Lleida, passin a la fase 3. Un pas que espera la patronal per continuar reactivant l'economia. En aquest sentit, la Federació d'Empresaris de Badalona demana deixar d'aplicar restriccions quan abans millor. És una crònica de Televisió de Badalona.
Des de la Federació d'Empresaris asseguren que els sectors com el comerç o l'hostaleria es veuran especialment beneficiats d'aquest canvi de fase, ja que se'ls permetrà augmentar l'aforament dels locals. Un dels neguits de la Federació, però, és que els ciutadans deixin de consumir i fer activitats per por al contagi. En aquest sentit, el president de la Federació d'Empresaris de Badalona, Josep Maria Puente, assegura que la majoria d'empreses han fet una inversió per complir estrictament amb les mesures d'higiene i seguretat. També reclama a les administracions que moderin els discursos.
Perquè això el que fa també és espantar a la gent i espantar les inversions. Tenim que començar a enviar un missatge de que es pot fer tot, es pot reprendre l'activitat social, familiar, amb certa normalitat, o això sí, mantenint unes mesures de prevenció.
Puente assegura que per saber quines empreses no han resistit els efectes de la crisi i han tancat, caldrà esperar encara fins al setembre o l'octubre. Afirma que actualment les que més estan patint són les que es dediquen a les exportacions i al turisme a causa del tancament de les fronteres.
I parlem ara de les dades del coronavirus. La xifra global de morts a Catalunya amb aquesta malaltia ha augmentat en 12. Parlem, però, de noves defuncions notificades, ja que no totes aquestes morts són atribuïbles a les darreres hores. El nombre de nous contagis comptabilitzats està per sota de 100 i la xifra de pacients ingressats greus als hospitals catalans és, segons el Departament de Salut, de 79. A Espanya, la xifra de morts continua pendent d'actualització, però la de defuncions en els darrers 7 dies s'ha mantingut estable en 25 persones. Els contagis detectats en les darreres 24 hores han estat 76 i el nombre de pacients ingressats a l'UCI durant la setmana passada només 6. Més detalls en aquesta crònica de la nostra companya Diana Bermejo.
L'evolució de l'epidèmia a Espanya continua en descens, tot i que potser no al ritme que podria semblar més òptim. L'explicació del director del Centre de Control d'Alertes i Emergències Sanitàries és que l'augment de proves està fent aflorar molts casos asimptomàtics que abans no apareixien. De fet, ara representen prop del 45% de les infeccions que es diagnostiquen. Sobre la possibilitat que aquest estiu es pogués donar una segona onada epidèmica, Fernando Simón ha reconegut que no és descartable.
La evolució de l'epidèmia sigue siendo muy buena, pese al levantamiento progresivo de todas las restricciones de la movilidad que se han ido haciendo, pero no podemos descartar que en un momento determinado hay una relajación excesiva y esto pudiera suceder o que esté asociado, como digo, a esos viajeros. Está un poco en manos de todos que esto no suceda durante el verano. Descartarlo no podemos descartarlo.
El director del CAE s'ha mostrat optimista respecte a l'estudi publicat per la Universitat d'Oxford i que demostraria l'eficàcia d'un fàrmac bastant comú i econòmic, la dexametasona, per reduir la mortalitat del coronavirus. Sobre l'ús en pacients a Espanya, serà l'Agència del Medicament qui valori recomanar-lo.
El metge expert en salut laboral Fernando García Benavides aposta per compaginar el teletreball amb el model presencial en la nova etapa que s'obre després de superar el pic de la pandèmia. I critica els governs per haver ignorat els informes que els advertien de la mancança de respiradors i d'equips de protecció per als professionals. Han llançat aquestes idees a l'any que ens va canviar la vida, un programa de la xarxa. Ens ho explica la nostra companya Maite Polo.
Trobar-se un dia a la setmana presencialment amb els companys de feina i la resta a casa és una de les fórmules proposades pels especialistes per mantenir la cohesió dels equips de treball i alhora fer teletreball, adaptant cada pla a cada professió i empresa. És un dels grans canvis que ens portarà la pandèmia, n'està segur l'epidemiòleg Fernando García Benavides, que assenyala però que abans cal una negociació entre directius i sindicats.
Jo crec que el teletreball pot ajudar a conciliar la vida personal i la vida laboral. S'ha de definir millor les condicions de feina, qui paga la connexió, qui millora la connexió con internet, si la faig jo o la fa la meva empresa, les condicions d'ergonòmica, de la cadira, de la taula. Totes aquestes coses han d'estar presents, s'han de negociar la participació del sindicat.
Una altra de les lliçons de la pandèmia és la humilitat, perquè hem hagut de canviar els costums davant d'altres cultures a qui miràvem amb superioritat, com ara la japonesa, que utilitzava mascaretes i no tenia ja l'hàbit d'abraçar.
El Consell de Ministres ha aprovat el fons de 16.000 milions d'euros que ha de servir per compensar a les comunitats autònomes per les despeses generades per la lluita contra la Covid-19. Els diners que no s'han de tornar es reparteixen principalment seguint els criteris d'afectació de la pandèmia i de població. És una informació del nostre company David Navarro.
La transferència a les comunitats autònomes es farà en 4 trams. El primer, sanitari, serà de 6.000 milions i es repartirà el mes de juliol. Es tindran en compte conceptes com el nombre d'afectats per la Covid, la quantitat de persones hospitalitzades a les UCIs o les proves PCR realitzades, tot plegat a data 30 d'abril. El segon tram sanitari serà de 3.000 milions i s'ingressarà durant el mes de novembre. La ministra portaveu, Maria Jesús Montero, ha volgut avançar-se a les crítiques que puguin sorgir pel repartiment.
Que la major expressió de que el sistema és justo és que ningú territori s'identifica al 100% con el modelo que se ha aprovado. Esto significa que si se hubiera hecho a medida de una comunidad autónoma hubiera perjudicado a otras muchas.
Pel que fa a la resta de la inversió, al setembre es transferiran 2.000 milions d'euros per a educació i al desembre 5.000 milions més per compensar la caiguda d'ingressos tributaris i la baixada del nombre de viatgers al transport públic.
Prop de la meitat dels economistes catalans considera que el producte interior brut caurà almenys un 10% aquest any per la crisi del coronavirus. Això revela una enquesta que s'ha fet entre 1.300 col·legiats que empitjoren un punt les previsions de la Generalitat. 9 de cada 10 consultats veuen els efectes de la pandèmia com els culpables d'aquesta situació. El dèficit fiscal i la falta de reformes estructurals són altres dels problemes que més destaquen. En relació als sectors, els economistes coincideixen en assenyalar el turisme com el gran perjudicat pels efectes d'aquesta emergència sanitària. És per això que el col·legi planteja l'oportunitat de canviar cap a un model econòmic que aposti per indústries de valor afegit. I a Barcelona, com a totes les ciutats on el turisme condiciona i tant el PIB, espera amb candeletes l'entrada a la fase 3, però especialment l'obertura de fronteres d'aquest diumenge per tal de poder remuntar la situació, ni que sigui al 50%. Caldrà invertir esforços, sobretot, en recuperar la confiança dels turistes. Volem saber com encara el Consorci Turisme de Barcelona la reactivació del sector de cara aquest estiu. Marxem cap a la Pedrera, allà hi tenim desplaçat un equip de la xarxa amb la Zoraida Mas i l'Helena Puigdueta. Molt bon dia, Helena.
Bon dia, què tal? 12 milions de turistes van visitar Barcelona l'any passat, una xifra rècord, amb un repunt a l'alça justament del turisme internacional, que aquí, a la capital catalana, representa el 84%. L'any passat van venir molts asiàtics, Corea del Sud, Japó, la Xina, els que més. I us hem de dir, encara seguint fent números, que la mitjana de la despesa per turista i dia va ser de 195 euros. També hem de fer la reflexió de que, fent balanç aleshores, poc s'imaginava el sector que les coses anirien com de fet han anat, no? També us hem de dir que els titulars aleshores, un mes després de declarar-se la pandèmia, eren catastrofistes, no? Per exemple, aquest. el turisme en caiguda lliure. A dia d'avui, a punt d'obrir les fronteres Schengen i, de fet, també a un pas d'entrar a Barcelona i la seva àrea metropolitana a la fase 3. Marian Moró, directora general de Turisme de Barcelona, bon dia.
Bon dia.
No sé si la fotografia, la radiografia que jo estava fent ara és tan catastrofista o, com a mínim, els ànims seran tan decaiguts com ho estaven aleshores.
Home, jo crec que estem ara ja en una fase de cert optimisme i de recuperació. El tema és que al principi i a l'inici, evidentment, les xifres i la perspectiva era aquesta, però per una raó molt òbvia, és que aquesta pandèmia, la transmissió pràcticament estava centrada en el moviment, en el trasllat, i per tant, tots ens hem tingut que quedar a casa i esperar. Ara, amb aquesta reapertura del mercat internacional, que es produirà el dia 21, probablement, del Schengen, de tot l'àrea Schengen, i amb aquest pas a la fase 3, ja començarem a poder moure'ns, ja no només per Espanya i després per Europa, i per tant nosaltres, dintre de les circumstàncies, tenim cert optimisme.
Marian, de tota manera, el que està clar és que, ara ho deia jo a l'entrada, el 84% del turisme a Barcelona és internacional, en canvi, si no em fallen els números, el 16% és només el que representa el turisme nacional. Això ara potser revertirà, això, la tendència potser serà un canvi, si més no aquest estiu, penso.
Bueno, és cert, Barcelona té una dependència del turisme internacional important. En qualsevol de les maneres, nosaltres, dintre de la planificació que ja teníem de turisme de Barcelona, era una mica no revertir, però sí incrementar aquest turisme nacional que ve a Barcelona. Sí que és cert que en aquests moments nosaltres estem pendents de l'apertura dels mercats i, per tant, el primer que farem és convidar els locals, els barcelonins, a que coneixin la seva ciutat, que tenen una oportunitat ara per poder accedir a recursos, poder accedir a cultura i amb unes condicions, la veritat és que molt satisfactòries. Òbviament, el turisme nacional és també un dels nostres objectius i estem fent i preparant una campanya adreçada per al turisme nacional perquè vingui a Barcelona, perquè conegui Barcelona, perquè pugui venir en cotxe, que vingui en tren o que vingui en avió. Probablement aquest estiu tindrem més turista que vingui en transport terrestre, possiblement, i òbviament ens focalitzarem amb el local, amb el nacional, i sí que farem alguna pinzelada als mercats de proximitat francesos.
M'agradaria acabar ja aquesta connexió encara fent-te una pregunta, una reflexió que fèiem abans fora micros i que m'ha semblat molt interessant. Em deies, fa un temps, potser el que ens condicionava a l'hora de viatjar era la meteorologia, fins i tot fa poc aquí a Barcelona el tema terrorisme també ens va condicionar. Ara tenim un nou condicionant, no?
Efectivament, el que passa és que ara s'ha incorporat un nou risc al viatge que no ho teníem previst. Teníem previst un risc meteorològic, el terrorisme global, que vam tenir malauradament aquí al costat, i vam conviure i vam viatjar. I ara s'ha incorporat un tercer risc, que és el tema sanitari, ara originat per una pandèmia, que el que tenim que fer és adoptar aquells protocols, aquelles prevencions, i acabarem interioritzant aquest risc com vam interioritzar els altres. El que passa és que ara estem en un procés que encara no hem fet aquesta fase de quines prevencions tindrem que adoptar de cara al futur al viatjar, i les incorporarem al igual que vam fer amb les dues anteriors.
Gràcies, Marian, per aquesta connexió, per haver estat amb nosaltres, explicar-ho tot plegat, que un altre dels plantejaments que es farà, i ben aviat, si més no, ja prevista una presentació divendres, és com Barcelona encara també aquest canvi de model del turisme, que també és molt interessant i que fa molt temps, molts anys, que està sobre la taula.
Gràcies, Helena Puigdueta, per aquesta connexió des de la Pedrera i per haver parlat, no?, amb la directora sobre aquest missatge d'optimisme de cara al turisme d'aquest estiu i, sobretot, de la reactivació de la mà dels turistes nacionals i també autòctons, els pròxims, els propis barcelonins. Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia.
Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident que ha patit aquest dimarts un tren a l'estació de Mataró durant una maniobra d'aparcament i que ha deixat 16 ferits de caràcter lleu. 10 d'ells han hagut de ser atesos a diferents hospitals. El comboi no va frenar a temps i va xocar contra la barrera del final de la via. S'espera que els resultats de l'anàlisi de la caixa negra del tren aportin més detalls sobre les circumstàncies de l'incident. I a partir d'avui, el bitllet senzill pels autobusos de TMB ja es pot comprar des del telèfon mòbil. L'usuari ha de fer servir l'aplicació per fer la compra en línia i validar-lo a través d'un codi QR a l'interior del vehicle. Així, aquest títol de TMB s'afegeix al catàleg de bitllets i targetes de transport d'ús general que estan disponibles a la botiga electrònica de TMB. El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, s'ha adreçat per carta a tots els agents del cos després que dilluns es publiqués la gravació amb comentaris racistes d'uns Mossos que maltractaven i insultaven un jove negre en una actuació a Sant Feliu Sasserra, a la comarca del Bages, ara fa un any i mig. Sallent expressa vergonya i indignació i lamenta que aquests casos generin recel i desconfiança dels ciutadans cap a la policia. Afegeix que no es tolerarà cap conducta d'aquest tipus. 6 agents antidisturbis estan sent investigats per un jutjat de Manresa, acusats de delictes de lesions i contra la integritat moral. I de moment s'ha decidit canviar-los de destinació. I a Premià de Mar han quedat en llibertat provisional els dos detinguts per l'atac a un habitatge ocupat per joves migrants. Hauran d'estar a disposició del jutge sempre que siguin requerits. Això sí, es manté la causa pels delictes de desordres públics i d'atemptat i desobediència a agents de l'autoritat. Mentrestant, ahir es va celebrar una nova concentració al municipi. Els manifestants rebutgen les acusacions de racisme i asseguren que es tracta únicament d'un problema de seguretat ciutadana. L'advocada de Josep Lluís Trapero, Olga Tubau, va assegurar que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional tenen interès directe en el judici contra el major dels Mossos d'Esquadra a l'Audiència Nacional. Segons Tubau, si la sentència diu que l'actuació policial de l'UO va fracassar per culpa de la policia catalana, els cossos estatals veuran la seva imatge pública restablerta. Per això considera que en els atestats policials i les declaracions testificals hi ha hagut cert biaix polític. També ha partit el tribunal que no pot retallar i enganxar fragments de la sentència del Tribunal Suprem perquè les proves de cada judici han estat diferents. El Tribunal Constitucional ha rebutjat per unanimitat suspendre les condemnes que el Suprem va imposar a Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn a la sentència de l'1 d'octubre. Els sis líders independentistes empresonats van demanar quedar en llibertat mentre l'alt tribunal resolia els recursos d'empara. El Port de Barcelona ha presentat al·legacions a la negativa de l'Ajuntament a la instal·lació d'una sucursal de l'Hermitage a la nova bocana del recinte portuari. L'entitat defensa que l'Hermitage és un projecte d'interès general que proposa un espai cultural i un projecte arquitectònic emblemàtic. També que compta amb el suport de nombroses entitats i associacions tant del barri de la Barceloneta com de la resta de la ciutat. A més, al·lega que la construcció de l'Hermitage suposaria atraure una inversió privada d'uns 50 milions d'euros i generaria 377 nous llocs de treball. I Catalunya es prepara per a una revetlla de Sant Joan atípica. A Isil, al Pallars Sobirà, es mantindrà la baixada de falles, tot i que la festa es reduirà a un acte simbòlic restringit als veïns del poble. Els organitzadors s'han optat per aquesta via per poder mantenir la celebració, que és, recordem, patrimoni immaterial de la UNESCO. Per tal de mantenir l'aforament reduït i de garantir les distàncies de seguretat, han fet un vídeo per a les xarxes socials en què es demana als turistes i a la gent d'altres municipis del voltant que no hi vagin.
Entre totes i tots,
hem de protegir les persones més dèbils i sensibles al Covid-19.
Per això et demano...
No vinguis.
No vinguis.
No vinguis.
Queda't a casa.
Fes-ho per nosaltres.
Fes-ho per la nostra gent.
El futbol. Futbol Club Barcelona va derrotar ahir el Leganés per 2-0. El Barça va començar patint, però al minut 41 Ansu Fati va fer el primer gol. Ja a la segona part, al minut 69, Messi va fer el 2-0 de penal. Els blaugrana continuen líders amb 5 punts més que el Madrid, que demà rebrà el València. De la seva banda, l'Espanyol va sumar un punt al camp del Getafe en un empat sense gols. Els blanquiblaus van jugar 70 minuts amb un jugador menys per l'expulsió de Bernardo Espinosa. Els espanyolistes superen el Leganés a la classificació i tenen la salvació a 2 punts. A segona, el Girona no va passar de l'empat a 0 contra el Cué, el Racing. Els gironins continuen en play-off d'ascens a 8 punts de l'ascens directe. I avui arrenquem a València la fase final de la Lliga ACB de bàsquet amb disputa dels primers partits de la fase de grups. Barça i Joventut obriran la competició amb un duel directe a partir de 3:45. Serà el primer dels 5 partits que disputaran en només 9 dies contra la resta d'equips del grup A: Tenerife, Bilbao, Baskonia i també Unicaja. I també en bàsquet, l'Uni Girona no disputarà els 1/4 de final de l'Eurocup. El Consell de la FIBA ha votat cancel·lar les competicions europees que havien quedat suspeses. L'Eurolliga i l'Eurocup no es reprendran i quedaran desertes. La previsió és que la nova temporada comenci al setembre i a l'octubre amb o sense espectadors. Carlos Sainz ha estat escollit guanyador del Premi Princesa d'Astúries dels Esports del 2020. El pilot madrileny de 58 anys veu premiada la seva llarga carrera esportiva al món del motor. El pilot s'ha imposat a 17 candidatures de 10 països. Recollirà el premi el proper mes d'octubre a Oviedo.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
L'ICF, amb el suport de la Generalitat, posem en marxa solucions de finançament per donar suport al teixit econòmic català arran de la crisi de la Covid-19. 1.100 milions d'euros a disposició de treballadors autònoms, pimes i empreses, amb l'objectiu de finançar les necessitats de liquiditat derivades de la Covid-19 i assegurar el manteniment de llocs de treball. Compta amb l'ICF per impulsar el teu negoci. Més informació i sol·licituds a icf.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Passen els segles, mil·lennis, semestres, i tot resta igual. Lluites, victòries, derrotes, històries que acaben fatal. I nosaltres, molt perplexos, seguim pistes inconexes, llegint les constel·lacions. I nosaltres, indefensos, inestables i propensos a les confabulacions.
xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo.
La Generalitat implantarà una regulació pròpia de la desescalada just quan tot Catalunya entri en la fase 3. Avui hi haurà reunió amb el govern espanyol que podria autoritzar els últims canvis de cara a aquesta etapa i entre dijous i divendres l'executiu de Torra prendrà les regnes de la gestió. És a dir, que no s'esperarà al final de l'estat d'alarma per fer-ho. I tot plegat amb la idea d'avançar-se en planificacions d'abast, com ara l'operació sortida de la Revetlla de Sant Joan. D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa. Avui és dimecres, dia 17 de juny, i tot seguit repassem també altres titulars destacats de la jornada. El Consell de Ministres ha aprovat el fons de 16.000 milions d'euros que ha de servir per compensar les comunitats autònomes per les despeses generades en la lluita contra el coronavirus. Són uns diners que arribaran en diferents trams i no s'han de tornar. Gairebé la meitat dels economistes catalans considera que el producte interior brut caurà almenys un 10% aquest any per la crisi de la pandèmia. Ho revela el resultat d'una enquesta en què els col·legiats advoquen per un canvi de model amb més valor afegit que el turisme. El cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, admet vergonya i indignació en una carta adreçada al cos al voltant de la suposada agressió racista de 6 agents a Sant Feliu Sasserra, al Bages. La missiva s'hi refereix com a casos aïllats de discriminació que no es toleraran. El Parlament ha d'aprovar avui la creació de l'Agència de la Natura. Serà un organisme de gestió ambiental que compta amb partidaris i també detractors pel difícil equilibri entre l'ecologia i el factor econòmic. De seguida en parlem amb una de les veus contràries, la del president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos Isús. I pel que fa als esports, el Barça referma el seu liderat amb una victòria a casa contra el Leganés per 2-0 amb gols de Messi i Ansu Fati. Mentrestant, l'enfrontament entre l'Espanyol i el Getafe ha acabat en empat a 0 al camp madrileny. Els blanquiblaus van jugar amb un home menys des del minut 17 per l'expulsió de Bernardo Espinosa. I avui arrenquem a València la fase final de la Lliga ACB de bàsquet amb la disputa dels primers partits de la fase de grups. Barça i Joventut obriran la competició amb un duel directe a partir de 3:45. Els blaugrana parteixen com a favorits després d'haver arribat líders al moment de l'aturada per la Covid-19, mentre que la penya s'ha classificat per al play-off ocupant l'última plaça que hi donava accés. I en cultura, els museus de la Fundació Gala Salvador Dalí només obriran les portes 2 mesos, entre juliol i setembre, com a prova per definir el futur dels pròxims anys. L'entitat valora en 4,5 milions d'euros les pèrdues ocasionades per la pandèmia. El Port de Barcelona presenta al·legacions a la negativa de l'Ajuntament d'instal·lar una sucursal de l'Hermitage a la nova bocana del recinte portuari. L'entitat defensa el potencial d'un actiu cultural que considera d'interès general i amb capacitat per crear prop de 400 llocs de treball. La Generalitat vol implantar ja aquest divendres l'anomenada nova normalitat. Si el govern central ha autoritzat demà dijous l'entrada en fase 3 de Barcelona i les dues àrees metropolitanes, nord i sud, i també Lleida, la Generalitat ja gestionaria la desescalada i la mobilitat al territori català. Aquesta entrada a fase 3 permetria, per exemple, esponjar l'operació sortida de la Revetlla de Sant Joan. Ens amplia aquesta informació la nostra companya Montcarvajal.
El govern no vol esperar al final de l'estat d'alarma, que és a la mitjanit de diumenge que ve, per aprofitar també el cap de setmana i desescalar la previsible sortida de vehicles cap a segones residències. Ho ha explicat la portaveu Meritxell Budó.
Si això, aquesta mobilitat ja està permesa de cara a divendres, doncs divendres, dissabte, diumenge, dilluns ens permet fer unes sortides molt més esgraonades i pel que fa a la mobilitat és molt més recomanable també doncs, poder-ho abordar doncs, amb aquesta perspectiva que no que la cosa fos dilluns quan finalitza l'estat d'alarma i per tant seria doncs, una cosa molt més concentrada en molt poc temps.
Budó ha afirmat que passar només hores en la tercera fase té l'aval de criteris mèdics. En la nova etapa o nova normalitat, es mantindrà l'ús obligatori de la mascareta i la distància interpersonal i caldrà aïllar-se a casa en cas de tenir símptomes de la Covid-19.
La xifra global de morts a Catalunya amb coronavirus s'ha augmentat en 12. Parlem, però, de noves defuncions notificades, ja que no totes aquestes morts són atribuïbles a les darreres hores. El nombre de nous contagis comptabilitzats està per sota de 100 i la xifra de pacients ingressats greus als hospitals catalans és, segons el Departament de Salut, de 79. A Espanya, la xifra de morts continua pendent d'actualització, però la de defuncions en els darrers 7 dies s'ha mantingut estable en 25 persones. Els contagis detectats en les últimes 24 hores han estat 76 i el nombre de pacients ingressats a l'UCI durant la setmana passada de 6 persones. I el Departament de Psiquiatria de l'Hospital Santa Maria de Lleida ha creat un programa dedicat a atendre patologies mentals derivades de la Covid. La por al contagi o l'aïllament estan impactant en una part de la societat que desenvolupa quadres clínics que, de no tractar-se, poden incapacitar. Més detalls en aquesta crònica de Núria Sirvent, de Lleida Televisió.
Des de l'inici de la desescalada, que ha començat a apreciar trastorns en part de la població que ha patit el contagi o els efectes de la pandèmia, com ara el confinament o el dol per la pèrdua d'una persona estimada. Els símptomes poden anar des de la por a incorporar-se a la feina o sortir al carrer fins a una ansietat o depressió que pot incapacitar. El servei de psiquiatria també ha funcionat durant el pic de l'epidèmia. Del 20 de març al 10 de juny ha comptabilitzat 750 visites d'urgències, de les quals 200 aproximadament han requerit hospitalització. Però no per Covid, sinó per trastorns aguts com tentatives de suïcidi o descompensacions psiquiàtriques. Avui dia la unitat continua plena.
Hi ha hagut pacients que, no, malgrat la situació, o s'han deixat de prendre el tractament, o han passat una situació molt penosa de molt aïllament a domicili, o ha hagut situacions en el domicili de molta violència, de molta intensitat, de poder tornar a conviure persones, no, amb dificultats que han requerit activar els ingressos hospitalaris.
El suport psicològic també ha arribat als professionals sanitaris que, tot i tenir un perfil d'adaptació ràpid, han necessitat del servei, especialment a l'inici del brot, fruit de la inexperiència de l'entorn precari i al final de l'emergència per l'esgotament acumulat.
El Consell de Ministres ha aprovat el fons de 16.000 milions d'euros que ha de servir per compensar a les comunitats autònomes per les despeses generades per la lluita contra la Covid-19. Els diners, que no s'han de tornar, es reparteixen principalment seguint els criteris d'afectació de la pandèmia i la població. La informació és del nostre company David Navarro.
La transferència a les comunitats autònomes es farà en 4 trams. El primer, sanitari, serà de 6.000 milions i es repartirà el mes de juliol. Es tindran en compte conceptes com el nombre d'afectats per la Covid, la quantitat de persones hospitalitzades a les UCIs o les proves PCR realitzades, tot plegat a data 30 d'abril. El segon tram sanitari serà de 3.000 milions i s'ingressarà durant el mes de novembre. La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha volgut avançar-se a les crítiques que puguin sorgir pel repartiment.
Que la major expressió de que el sistema és justo és que ningú territori s'identifica al 100% con el modelo que se ha aprovado. Esto significa que si se hubiera hecho a medida de una comunidad autónoma hubiera perjudicado a otras muchas.
Pel que fa a la resta de la inversió, al setembre es transferiran 2.000 milions d'euros per a educació i al desembre 5.000 milions més per compensar la caiguda d'ingressos tributaris i la baixada del nombre de viatgers al transport públic.
Sectors com el de la restauració han estat un dels més afectats per la crisi provocada per la pandèmia. Ara amb la desescalada comencen a treure el cap, però asseguren que encara estan lluny de poder remuntar. A l'Hospitalet de Llobregat, una vuitantena de restauradors s'han agrupat per reclamar un seguit de mesures per reimpulsar el sector. En aquest sentit, han convocat una aturada per demà dijous. Ens ho expliquen des de Televisió de l'Hospitalet.
Tot i notar que ha pujat el nombre de clients, la limitació encara no permet la remuntada del sector. Per això, alguns establiments demanen flexibilitzar la mesura.
La gent entra i si entra, clar, és millor. El que passa que el problema és que nosaltres hem de dir a molta gent que no. Tens el local buit, que aquesta és una de les coses que demanem, que no ens facin limitació d'aforament, que ens facin una limitació d'espai. Si nosaltres podem posar-li al metro i mig o dos metres de distància de seguretat. Podem posar dos taules més que ens deixin fer-ho.
I és que les limitacions de la desescalada topen amb un sector molt colpejat durant els mesos del confinament. Per això, prop d'una vintena de bars i restaurants de la ciutat, preocupats per la situació que pateixen, han creat el grup Restauradors LH.
No només els barcelonins esperen amb ganes poder passar ja demà a la fase 3 de la desescalada, també el turisme de comarques i confia, per tal, de poder reactivar els seus negocis. Segones residències buides encara i restaurants del territori confien poder omplir taules aquest cap de setmana amb l'arribada dels clients de l'àrea metropolitana de Barcelona. És el cas, per exemple, d'aquest restaurant de Beget. Ens ho explica Guillem Sánchez des de Televisió del Ripollès.
Si s'acaba complint, es podrà circular sense restriccions entre totes les regions sanitàries del país i, per tant, es pot preveure una gran mobilitat, sobretot durant el proper cap de setmana. A Can Jeroni de Beget ho esperen amb ganes.
En el moment en què hi pugui haver-hi, doncs, el moviment entre zones sanitàries, no? Jo penso que hi haurà un canvi. Això ens està limitant, és evident, no? Hi ha molt de client internacional que no hi és, hi ha molt de client també de Barcelona que no pot arribar.
El restaurant del nucli de Camprodon va reobrir el 28 de maig. Fins ara el balanç és prou satisfactori perquè la resposta de la clientela ha estat bona.
La gent que ve està molt tranquil·la, està funcionant molt bé. Els protocols els apliquem, la gent està relaxada. En aquest sentit teníem un dubte, no? A veure com seria, perquè clar, no havia passat mai, no... És nou. I bé...
Can Jeroni ofereix una cuina de proximitat amb una carta que combina els seus plats tradicionals que ofereix tot l'any amb propostes de temporada.
El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, s'ha adreçat per carta als agents del cos després que dilluns es publiqués la gravació amb comentaris racistes d'uns Mossos que maltractaven i insultaven un jove negre en una actuació a Sant Feliu Sasserra, al Bages, ara fa un any i mig. Sallent expressa vergonya i indignació i lamenta que aquests casos generin recel i desconfiança dels ciutadans cap a la policia. I afegeix que no es tolerarà cap conducta d'aquest tipus. Sis agents antidisturbis estan investigats per un jutjat de Manresa, acusats de delictes de lesions i contra la integritat moral. I de moment s'ha decidit canviar-los de destinació. I a Premià de Mar han quedat en llibertat provisional els dos detinguts per l'atac a un habitatge ocupat per joves migrants. Ara han d'estar a disposició del jutge sempre que siguin requerits. Això sí, es manté la causa pels delictes de desordres públics i atemptat i desobediència a agents de l'autoritat. Mentrestant, ahir es va celebrar una nova concentració. Els manifestants rebutgen les acusacions de racisme i asseguren que es tracta d'un problema de seguretat ciutadana. L'advocada de Josep Lluís Trapero, Olga Tubau, va assegurar que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional tenen interès directe en el judici contra el major dels Mossos d'Esquadra a l'Audiència Nacional. Segons Tubau, si la sentència diu que l'actuació policial de l'UO va fracassar per culpa de la policia catalana, els cossos estatals veuran la seva imatge pública restablerta. Per això considera que els atestats policials i les declaracions testificals hi ha hagut cert biaix polític. També ha advertit al tribunal que no pot retallar i enganxar fragments de la sentència del Tribunal Suprem perquè les proves de cada judici han estat diferents. El Tribunal Constitucional ha rebutjat per unanimitat suspendre les condemnes que el Suprem va imposar a Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Jordi Turull i Josep Rull i Joaquim Forn a la sentència del referèndum. Els sis líders independentistes empresonats van demanar quedar en llibertat mentre l'alt tribunal resolia els recursos d'empara. Parlem ara de medi ambient perquè el Parlament de Catalunya debatrà i en principi aprovarà avui mateix la creació de l'Agència de la Natura, un organisme que compta amb partidaris i també amb detractors. En les últimes hores, més de 270 organitzacions de tot Catalunya han reclamat la seva aprovació urgent, ja que consideren que és un instrument del tot necessari per complir amb les directrius europees. És una crònica del nostre company Jordi Casino.
Entitats principalment ambientalistes, però també sindicats com Unió de Pagesos, donen suport i reclamen l'aprovació immediata del nou organisme per tal d'assegurar, diuen, el benestar social i fer una transició cap a un model de vida sostenible i una societat més justa. A banda, el text suma 2.000 adhesions a títol individual. Creació de l'agència que ha de ser un primer pas per preservar la biodiversitat de Catalunya, que consideren que està greument amenaçada. Marc Vilaú és el president de la Xarxa per a la Conservació de la Natura.
L'agència és un primer pas que ha d'anar constituït d'una sèrie d'accions més enllà, per exemple, un departament de medi ambient, que estructuri amb garanties una administració que sigui capaç de fer front als grans reptes ambientals i que sigui capaç de transformar aquest país.
La creació de l'agència serà sotmesa a votació avui al ple del Parlament i en principi hauria de tirar endavant, ja que li donen suport Junts per Catalunya, Esquerra, el PSC, els Comuns i la CUP.
La creació d'aquesta agència no ha estat exempta, però, de polèmica, fins al punt que s'ha constituït una plataforma contrària a la seva existència. Es tracta de la Plataforma en Defensa del Món Rural, que porta per nom País Rural i que està encapçalada pel president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, el senyor Carlos Isús. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Senyor Isús, qui hi ha al darrere d'aquesta plataforma i quina és la seva raó de ser?
La seva raó de ser no és únicament l'Agència de la Natura o la creació de l'Agència de la Natura o l'aprovació que es farà avui de la llei per permetre la creació d'aquesta agència, sinó que el que es pretén ja és que d'una vegada pues, trenquem les dinàmiques de que tots els temes que afecten tan directament el territori primer se l'ha d'informar, després s'han de buscar consensos més amplis, i quan es tenen aquests consensos, llavors es fan aquestes lleis i s'aprova l'Agència de la Natura o el que faci falta. Aquí s'ha fet al revés. Primer s'aprovarà la llei i després hi ha la pretensió d'explicar-la. Crec que comença a ser hora de que parem amb tota aquesta recentralització tan forta que estem tinguent des del món rural amb l'excusa del medi ambient, de la preservació de la natura i amb aquests discursos grandiloquents que ara anem a salvar el món d'un dia per un altre. No s'entén perquè tanta pressa, no s'entén perquè tanta poca informació i no s'entén perquè es continuen les dinàmiques de no informar el territori i de no tindre en compte el territori. I d'aquí neix una plataforma que encara no està constituïda. Es va fer un primer pas l'altre dia al Port del Cantó, al poble més alt de Catalunya, Rubió, per constituir després aquesta plataforma, una plataforma en defensa dels drets del món rural, que no es tenen en compte. És una recentralització molt forta i nosaltres el que farem és lluitar i contra aquesta recentralització. Hi ha moltes i moltes institucions que s'han manifestat en contra de la manera de fer les coses, hi ha molts ajuntaments que s'han manifestat en contra, i no n'hi ha més perquè no ens han donat més temps, si no n'hi haurien més.
Senyor Isús, aquesta agència, segons vostès, pot arribar a accentuar l'abandonament dels boscos i de l'agricultura dels pobles de Catalunya?
És que no podem opinar molt a fons de l'agència perquè no s'ha explicat, o sigui, la coneixen quatre, però el que sí és veritat és que afectarà molt i molt a tot el món rural, i el món rural no està informat del que pretén l'agència de com ha de funcionar. Una agència, sí, molt bé, però és que tenim un govern que encara no ha sigut capaç de crear una conselleria de medi ambient. Comencem per aquí. Per què hem de crear noves... Per què hem de fer nous invents si allò primer encara no s'ha fet? No tenim una conselleria de medi ambient. Doncs comencem per aquí. El tema del medi ambient i el tema del món rural i el tema dels boscos se l'estan repartint entre diferents grups perquè tothom vol tindre una parcel·la de poder a dintre del tema del medi ambient i de l'entorn. Doncs no fem més política amb això i fem realitats. Creem primer una conselleria de medi ambient que és suficient important perquè ja està vist que aquesta agència afectarà a més del 60% dels espais de Catalunya, dels espais naturals que hi ha, i el Pallars Sobirà a un 92%. Bueno, potser que això ho agrupéssim primer amb una conselleria que ja té prou interès com perquè funcioni com una conselleria de medi ambient. I no ho repartim i ho fraccionem perquè tots els partits polítics estiguin contents. Això no va de que els partits polítics estiguin contents. Es va de preservar el medi ambient, que el món rural hi participi i que lo lògic és qui ha participat fins ara, que són els ramaders, els agricultors, la gent del territori, que són els que fins ara han cuidat el medi ambient i han cuidat l'entorn, que hi participin i continuen participant d'una manera activa i d'una manera com natural com hi han participat fins ara.
Senyor Carlos Isús, sí. President del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada de la xarxa i per haver-nos parlat d'aquestes reivindicacions d'aquesta plataforma que tot just ara començarà a caminar.
Sí.
Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu, bon dia. El Port de Barcelona ha presentat al·legacions de la negativa de l'Ajuntament a la instal·lació d'una sucursal de l'Hermitage a la nova bocana del recinte portuari. L'entitat defensa que l'Hermitage és un projecte d'interès general que proposa un espai cultural i un projecte arquitectònic emblemàtic. També que compta amb el suport de nombroses entitats i associacions, tant del barri de la Barceloneta com de la resta de la ciutat. A més, al·lega que la construcció de l'Hermitage suposaria atraure una inversió privada d'uns 50 milions d'euros i generaria 377 nous llocs de treball. El Palau Güell ha reobert aquesta setmana les seves portes. La instal·lació, propietat de la Diputació de Barcelona, és una de les joies de l'arquitectura d'Antoni Gaudí i una de les primeres obres de l'artista. El Palau va tancar la visita pública el passat dia 13 de març, d'acord amb les mesures adoptades per prevenir la propagació de la Covid-19. Per la reobertura, l'edifici ha reduït a un terç l'aforament permès i ha adaptat l'horari. A més, és obligatori l'ús de la mascareta per tal de poder visitar-lo. El Futbol Club Barcelona va derrotar ahir el Leganés per 2-0. El Barça va començar patint, però al minut 41 Ansu Fati va fer el primer gol. Ja a la segona part, al minut 69, Messi va fer el 2-0 de penal. Els blaugrana continuen líders amb 5 punts més que el Madrid, que rebrà demà el València. De la seva banda, l'Espanyol va sumar un punt al camp del Getafe en un empat sense gols. Els blanquiblaus van jugar 70 minuts amb un jugador menys per l'expulsió de Bernardo Espinosa. Els espanyolistes superen el Leganés a la classificació i tenen la salvació a 2 punts. A segona, el Girona no va passar de l'empat a 0 contra el Cué, el Racing, i els gironins continuen en play-off d'ascens a 8 punts de l'ascens directe. I avui arrenca a València la fase final de la Lliga ACB de bàsquet amb la disputa dels primers partits de la fase de grups. Barça i Joventut obriran la competició amb un duel directe a partir de 3:45. Serà el primer dels 5 partits que disputaran en només 9 dies contra la resta d'equips del grup A: Tenerife, Bilbao, Baskonia i també l'Unicaja. I acabem explicant-vos que la Diputació de Barcelona està dotant els ajuntaments de recursos per tal que puguin obrir més de 4.400 equipaments, els que hi ha a la demarcació, abans de finals d'aquest mes de juny. Li preguntem sobre aquest pla a David Escudé, que és diputat d'Esports a la Diputació de Barcelona. Senyor Escudé, molt bon dia.
Hola, bon dia.
L'objectiu seria obrir aquestes instal·lacions esportives, però també fer-ho en condicions de seguretat, oi?
Bueno, jo crec que és un objectiu que ja ho veureu, del 22 comencem, no? Hi ha alguns municipis, va molt en funció del municipi, de la fase en la que es trobi, no? Però la gran majoria, per no dir la totalitat, el 90% d'instal·lacions esportives municipals, és a dir, les instal·lacions de cada municipi, a partir del 22 i fins al 29 donaran, no?, el tret de sortida, doncs, aquesta nova realitat. I, evidentment, quan dic que obriran, vol dir que obriran amb un únic objectiu, i és que la gent, quan entri a una instal·lació municipal, només tingui una preocupació, que és, com deies tu, passar-s'ho bé, gaudir de l'esport, amb total garantia.
Per part de la Diputació de Barcelona, quins són els recursos que s'hi abocaran? Tinc entès que són tant tècnics com també econòmics, no? I a quins equipaments?
Bueno, bàsicament, a fase a dia d'avui han sigut, durant tot aquest procés de confinament, una feina molt tècnica d'acompanyament als tècnics municipals i als regidors d'esports per tenir, durant el tancament, doncs, les instal·lacions amb la major cura, i arribat a aquest punt d'obertura, doncs, anar indicant, primer, en cada fase, què es pot obrir o què recomanem, perquè finalment és l'Ajuntament qui decideix, no? I nosaltres, doncs, en cada fase, què és el que recomanem en funció del que ens han anat també dient l'autoritat sanitària i com fer-ho. Hem acabat aquesta fase i el que fem és, primer, evidentment, sobretot, dotar de, com la resta d'instal·lacions, no només les esportives, de tots aquells elements que configuren el que no, diem això de la nova normalitat quan entres, des dels dispensaris del gel, els EPIs, mampares, és a dir, totes les novetats que quan entri un abonat podrà veure, estem intentant, disculpeu, donar un cop de mà. A partir d'aquí vindran les ajudes a nivell econòmic, evidentment.
Ara ja fa dies que equipaments esportius estan oberts, però estem a poques hores d'entrar en fase 3. Això quins canvis implicarà en aquestes instal·lacions? Es notarà molt perquè no sé si podrà confirmar-me que les limitacions o les mesures de seguretat que hem tingut fins ara en els equipaments esportius podrien haver fet una mica limitar o tirar enrere els possibles, els potencials usuaris.
Bueno, bàsicament nosaltres tampoc hem treballat en fase en funció d'un calendari concret, de fase, perdona, i calendaritzar-la, és a dir, vam marcar un dia, no? Per això podem dir que a partir del 22 la gran majoria de les instal·lacions més complexes veuran, no? Obriran les persianes. La diferència entre la fase 2 i la fase 3 a nivell d'instal·lació esportiva es concreta bàsicament amb un tema d'aforament, és a dir, fins ara hi havia un 30%, passem a un 50%, i després amb un ús diferent de les propis vestidors. És la nota més, diguem-ne, definitòria entre una fase i una altra. Ara, també dit això, nosaltres no ens cansem de demanar, sobretot a l'usuari de la instal·lació i també l'esportista que va popular, que va al carrer a fer esport, doncs que cal ser prudent, que cal gaudir, evidentment, però tenint en compte allò que anem dient de la distància social. Per això, a les instal·lacions veuran que anem amb la cura de que tothom mantingui aquest distanciament, no? Que estigui tranquil, bàsicament.
David Escudé, diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Adéu, molt bon dia. Doncs nosaltres ho deixem aquí, el Notícies en Xarxa torna demà puntualment a les 7 del matí. Mentrestant poden seguir informats a les seves ràdios i televisions locals. Que vagi molt bé.
La xarxa de comunicació local. xarxa de comunicació local.